A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Som conscients que el cap ara per molts de vostès és a Carnaval i és el que toca perquè dijous comença aquesta gran festa, però també s'acabarà el Carnaval, arribarà dimecres de cendra i la vida continuarà, i entre altres qüestions el que continuarà seran els actes, els espectacles programats a la Pregonera. Ja ho saben, aquesta programació cultural de l'Ajuntament de Sitges que inclou aquest cicló Menys 35, que són aquestes propostes liderades per talent jove i també pensades en molts casos per públic jove. I avui us volem parlar d'una d'elles, serà per la data prevista és el dijous 26 de febrer a les 8 del vespre, per tant encara queden dies, però ja saben que després aquí les entrades s'esgoten. I avui el que volem és parlar-vos de Parlo Mudable, de Lucas Altava, que arribarà, com dèiem, dijous 26 de febrer a l'Escorxador, i en parlem amb Lucas Altava. Què tal, Lucas? Bon dia.
Bon dia.
Arribaràs el dijous 26 aquí a Sitges, a l'Escorxador, amb aquest espectacle, amb aquesta proposta, que et demano que ens l'expliquis tu, perquè no sé si seré capaç, perquè és una proposta tan híbrida, no?, i que barreja tants conceptes, que crec que el millor que pots fer és explicar-nos-ho tu, Lucas. Què és el que veniu a fer dijous 26 a Sitges?
El que venim a fer el dia 26 a Sitges és presentar-vos poesia en forma d'un recital repensat. Ens agrada dir-li antirecital. Per què? Perquè, com tu ben dius, relaciona i de forma interdisciplinar molta música de nova creació, contemporània tota, tant electrònica com d'instruments, amb la pròpia paraula, amb després una posada en escena, òbviament amb un moviment. Aleshores, passem de... El nostre objectiu al final és explicar tot aquest poemari dels senyors de Junco Mura des de la nostra mirada jove cap a les ciutats i combinant les nostres disciplines per passar d'una cosa una mica més caòtica, diguéssim, on potser arribes i no saps una mica què està passant, fins a un destil·lament del que podria ser tradicionalment un recital de poesia. Però tothom que vingui el que ve a veure és poesia.
Per tant, és un recital de poesia, però ben diferent de qualsevol idea que puguin tenir.
Exacte.
De recital de poesia, eh?
Exacte.
Que probablement la primera idea que ens ve tots al cap és algú recitant, no? O persones
sí,
recitant amb un faristol. I no serà això. De fet, hi haurà intèrprets dins a sobre l'escenari, no? Sis intèrprets, si no hi hagi malament.
Sí,
intèrprets. I, Lucas, que entenc que de la música te n'ocupes tu.
Sí, de la música me n'ocupo jo, que sóc el compositor que porta la part de la... com de la hibridació una mica entre l'instrument en directe. Tenim una flauta, un violí, un cello i una cantant. I llavors això també hi ha una hibridació amb una electrònica en directe. I després està la Francesa, que és una artista underground de Barcelona, que ha fet peces electròniques per la peça també, de nova creació.
Tot això inspirat en un poemari d'un jove poeta barceloní, el Junco Mura. El poemari es diu Els Enyors. He estat fullejant una mica a aquest poemari per veure si podies brindar una mica de què anava aquest espectacle, i és molt interessant perquè descriu Barcelona, descriu la ciutat de Barcelona o parts de la ciutat de Barcelona, però d'una manera molt quotidiana, no? És a dir, probablement una manera diferent a la que molts podríem imaginar en una entrada, i no sé si justament això és el que us ha atrapat d'aquest poemari, no? Aquesta manera de lligar ciutat i poesia.
Exacte. També jo crec que té una visió molt tendra, no?, de la ciutat.
Cert,
i també el propi Jun també diu, no?, que l'única mirada formal de mirar la ciutat una mica és amb tendresa. Sí, jo m'hi vaig apropar per amistat, també m'hi vaig apropar perquè em va semblar això, aquesta quotidianitat, em semblava que de cop m'interpel·lava molt més que potser altres textos poètics. Això és molt subjectiu, eh?
No, però mira, jo no sóc tan jove i a mi jo també m'he sentit interpel·lada, eh?
Sí,
totalment, i no sóc tan jove, eh? Sóc una altra generació.
Però crec que parla una mica per tothom,
sí.
O per tothom que ha sigut jove, o sigui, com tots hem sigut joves en algun moment, crec que tothom s'hi pot relacionar. També ens agrada pensar que parla molt de Barcelona, això és molt maco, també que hi hagi coses que estiguin situades a un lloc i no els hi faci por estar situades, però alhora també ens agrada molt pensar que parla de l'entorn urbà en general, és a dir, com en Barcelona com a exemple, però que es pot aplicar a nuclis que no siguin tan grans, saps? Que pot tenir altres...
Sí, sí. De fet, ho fa molt a través de la nostàlgia, no? Té un concepte de la nostàlgia molt, molt particular a Junko Mura. Al meu pare, molt interessant, perquè diguem que és una nostàlgia sense ser com profundament melancòlica ni res a veure. És a dir, és interessant que la gent el llegeixi, però penso també que en el cas de Sitges, que veniu aquí, que clar, i que també d'alguna manera amb el seu poemari, entenc que vosaltres amb aquest recital també ho transmetreu, parla de coses com la gentrificació, com l'arribada dels expats, no? Com tot sí. Això, que a Sitges ens connecta molt això, eh?
Sí, bueno, jo crec que aquí qualsevol o moltes ciutats de costa poden connectar molt a Catalunya. Això també és un punt molt important, que quan nosaltres vam agafar el text hi ha un punt de nostàlgia també, sí. També queer molt, molt important, i nosaltres tot aquest enyor i tota aquesta nostàlgia ha deixat que permei i que estigui destilada en la nostra proposta, però no l'hem posada com a centre de la proposta.
D'acord.
També perquè el poemari és una cosa i després la nostra representació és una altra, o la nostra interpretació sobre el poemari va ser una altra, i ens va semblar molt més interessant parlar de tot allò que envolta aquesta nostàlgia, o per què hi ha aquesta nostàlgia, fora d'un amor o fora d'una feina que no s'ha aconseguit, o fora d'un passat o d'un futur que no se sap molt bé què està passant, què passa? Potser és pels expats, potser és per la gentrificació, potser és per unes 40 hores i no estem ben pagades, és a dir, estem parlant més d'això, més de nosaltres com a joves enfrontant-nos a una ciutat que a veure quin futur té, no?
Què voleu generar en l'espectador? Voleu generar reflexió? Voleu generar... No ho sé. I no sé si hi penseu, quan un fa un, o munta un espectacle d'aquest tipus, si algú pensa en allò que vol generar en qui el mira.
És una pregunta una mica perillosa, perquè a vegades això tampoc ho pots controlar. A nosaltres, també per l'experiència que ja portem de la tirada de bolos,
sí.
El que a mi més m'agrada és quan la gent surt i s'ha creat una atmosfera dintre d'aquest espai. És a dir, dintre d'aquesta atmosfera tu pots reflexionar, tu pots estar absolutament gaudint d'una forma més passiva. Crec que per mi l'important és crear una... a través de la dramatúrgia, a través de l'estètica, sobretot a través de tot el fil musical, no? Perquè la poesia i la música d'alguna forma tenen aquest component abstracte que també casa molt bé. Aleshores és convidar la gent a entrar a aquesta Barcelona repensada, entrar a aquesta Barcelona on al principi pot semblar caòtica, però després hi ha també un punt per l'enyor o hi ha un punt per ser vulnerable. Crec que és una mica aquest l'objectiu. I després que sorprenguin una mica de com diverses disciplines, com el format pot estar absolutament destripat i tornat a enganxar en forma de col·legi, funciona.
La feu pensant en públic jove o no? O no necessàriament?
Crec que no necessàriament, encara que l'objectiu és jove, en el sentit que ja el poemari té un punt jove...
Sí.
Sense tampoc excloure altres edats per res. Llavors nosaltres crec que ens orientem una mica en la mateixa línia. És per públic jove i jo crec que es poden sentir més interpel·lats, però alhora altres generacions, siguin més joves que nosaltres, que tenim entre 20 i 30, i més grans, també poden establir converses. I de fet el diàleg intergeneracional en aquest sentit sempre és superinteressant.
Lucas, què et sembla que es creïn espais, com en el cas de Sitges, aquest cicló menys 35, pensats exclusivament perquè vinguin propostes fetes per gent jove?
Em sembla necessari, em sembla una proposta valenta també, crec que per diversos motius. Un, per la gent local, també per la gent... o sigui, per les pròpies companyies locals, també per les companyies que no som de Sitges, però que, si no, sempre ens veiem obligades a estar a Barcelona. Llavors, això, per mi, és un punt molt, 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 molt xulo.
D'això ho dieu sempre, els que veniu, participeu en això, parleu molt d'això, d'aquesta necessitat de descentralitzar la cultura, no? Que sembla que Barcelona està molt bé, té grans espais, però no necessàriament, no? És a dir, s'ha de poder veure bones propostes culturals a qualsevol altre municipi.
Sí, no sé si tampoc és els espais, que també crec que són més els estudis. A nosaltres ens ha passat que la nostra pròpia companyia, no, la majoria no som de Barcelona, jo sí, però la majoria de la companyia no és de Barcelona. Ens hem trobat a Barcelona perquè per estudis, per oportunitats, s'ha arribat a Barcelona. Crec que el problema no ve tant de la sala d'exposició, sinó d'abans. És a dir, crec que és una cadena que ve de molt més lluny. En concret, el Festival de Cicló, que sigui per proposta jove, em sembla molt bé, també m'agrada molt el moment de l'any en el que està, no? Que és aquesta temporada que potser culturalment, vosaltres no perquè teniu aquest carnaval que és estupendo, però els que no gaudim del carnaval, aquells mesos són una mica de baixa. Aleshores, tenir aquesta proposta els dijous, que també és molt bon dia...
És tot molt jove, no? Dijous, sí. No? Dijous és com el dia dels joves, no? Fora de tambor.
Bueno, sí, també podria anar a la meva àvia un dijous. Sí. Que potser millor que un dijous, saps? Un dijous ens pot anar bé tot.
Sí, cert, però certament. Però és veritat, no?, que diguem que és el dia en el que s'associa, no?, més als joves, no?, a l'oci juvenil,
sí,
no?, per un tema d'estudis tot plegat. Per lo mudable, amb lo que saltava, i aquest col·lectiu per lo mudable que arribarà, com dèiem, el 26 de febrer a les 8 a l'Escorxador, l'estètica és important també en aquest espectacle, no?
L'estètica és molt important. Nosaltres ens hem fet moltes preguntes sobre l'estètica d'aquest espectacle. Passa molt pel vestuari.
Sí.
Tenim una proposta de vestuari de Nino Roca molt interessant, on veureu que també hi ha molta textura, hi ha molta capa.
Sí.
També vam decidir destilar tot a un sol color. I llavors hem optat per un passadís, perquè al final estem en un passadís, amb una escenografia molt, 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 molt minimalista, per tal que els intèrprets i cada una de les disciplines siguin les que realment agafin el protagonisme.
Uh-huh. Per tant, si volen veure un recital de poesia que s'allunyi de qualsevol idea que tinguin de recital de poesia, dijous 26 de febrer a les 8 del vespre a l'Escorxador es trobaran amb Parlo Mudable aquest antirecital, no? Vosaltres ho dieu així,
sí. Sí.
Anti-recital és també, no sé si és com una declaració d'intencions, això de posar-li l'anti davant.
És una declaració d'intencions, absolutament. Hi ha gent del col·lectiu que ja està d'acord i hi ha gent que no. A mi m'agrada dir-ho per simplement no dir, és un recital reconvertit, saps? Anti-recital,
sí.
Jo crec que ja agafa una mica l'essència de serà un recital de forma diferent. No, no reneguem en cap cas del recital tradicional, de fet ens agrada.
Digues.
Però això... que sí, ho podríem resumir així.
Teniu altres espectacles amb el col·lectiu en ment o preparats? O...
Ara nosaltres el que portem són espectacles darrere,
sí?
Llavors ara estem tancant-ne de nous, per ara podem dir que tenim el de Sitges i ja veurem cap on anem, però hem estat a diversos espais de Barcelona, tant a sales com a centres cívics, és a dir, com a Mataró també hem estat, llavors és una proposta que també s'adapta a molts formats diferents, de sala, d'espai, que també la fa molt interessant.
Clar, jo ara pensava, no sé si quan mires d'explicar-li doncs, el que fas a la teva àvia, com li expliques i si ho entén fàcil, perquè de vegades la gent gran tenim, i ara m'incloc, perquè no és que jo m'hi consideri tan gran, però sóc més gran que vosaltres, no? De vegades tenim aquesta necessitat, i probablement si som periodistes encara més, d'etiquetar, no? És a dir, de poder definir l'espectacle com pues, una comèdia, no sé què... I clar, tenim un xou, no?, que té, diguem, una definició allò difícil de dir amb dues paraules.
Sí.
I no sé si amb això us hi trobeu i si alhora això us agrada, no? És a dir, que no sigui de tan fàcil definició.
Bueno, aquest és el gran perill de l'escena híbrida, des del meu punt de vista, que últimament també està guanyant com molta acceptació, no?, fins i tot valor, que fas escena híbrida o que fas música híbrida, i clar, dintre de l'híbrida és un paraigües tan gran que jo crec que el que falten, no sé si són etiquetes, però sí que falta més propostes i més temps amb aquestes propostes perquè puguem començar a obrir aquest ventall, que ara tot va dintre de híbrida, i que espero que en els pròxims anys puguem tots a nivell com de societat poder començar a distingir dintre d'aquesta hibridesa en què encaixaria. Sí que ens passa que la definició és àmplia, ens hi sentim còmodes. Bueno, és difícil quan l'has d'explicar o quan t'han de programar, o perquè a vegades la gent
clar,
no acaba d'entendre
que...
què estem fent, o sigui, clar, hi ha aquest punt, però alhora també... si us posem a explicar de què va l'obra, ja us estem explicant l'obra. O sigui, hi ha un punt on és Vina i llavors ja veuràs que ho estem explicant la millor forma que podem.
Vina i la veus, no? I ens veus
sí,
i ho entens.
Sí.
I li posa-li el nom que vulguis una mica,
exacte,
no?
Exacte, sí.
No. No, bueno, és interessant, no? Aquesta, que a més, que jo crec que també això també va molt lligat a la joventut, no? Aquesta necessitat de descobrir i de provar, no? Coses noves i sortir una mica d'allò que ve marcat. I no sé si també va molt lligat amb el moment actual a aquesta necessitat de diversitat, no? I aquesta exposició clara de diversitat i de mesclar, no? I de barrejar. Doncs ara barregem poesia amb música i amb aquesta estètica i amb aquesta posada en escena i amb poemes d'un poeta molt jove. És a dir, no sé si també hi ha com que si sentiu que això forma part també d'alguna manera d'una generació que és la vostra.
I el que sento i del que estic bastant orgullós de la meva generació és que ens estem interessant per col·laborar entre nosaltres de forma ja intrínseca des del primer moment. És a dir, en una educació o de la forma en què hem crescut, que tendeix bastant cap a l'individualisme, hi ha un punt de reivindicació, hi ha un punt de voler a través de l'art no fer només art, sinó relacionar-te a través d'aquest art. Aleshores, a mi les propostes híbrides transdisciplinàries em semblen interessants, no tant per al producte, sinó pel fet que en el propi procés ja necessites més d'una persona per fer-la, en el propi procés de creació.
Per tant, col·lectiva també, no?
Sí, absolutament col·lectiva, que és més complicada o no menys, però bueno, és una altra forma de fer, que també a vegades ens falten referents de com es pot gestionar aquest tipus de creació, però alhora també té molts beneficis que potser encara no s'expliquen prou, o que potser el no estan regits per aquest èxit, no? Capitalista en el que vivim. Aleshores, bueno, em sembla interessant com a generació estar apostant per això.
Doncs no s'ho perdin, si tenen ganes doncs, de probablement de descobrir aquesta escena híbrida, de passar-ho bé un rato i de gaudir d'aquest antirecital el dijous 26 de febrer, ja ha passat Carnaval, l'hauran paït, digerit, per tant hi ha temps de sobres, a les 8 del vespre a l'Escorxador. Lucas Altava, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, us hi esperem.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
Adéu.